Passen 4 minuts ara mateix de 11:15 del matí, és dilluns i com és habitual a la llista parlem d'intel·ligència emocional. I ho farem a través del 90.2 de la FM, a www.novaradiolloret.cat i també a través del Facebook Live. Bon dia, bon dilluns, inici de setmana. Us saludem des de la xarxa social de la Ràdio de Lloret a través d'aquesta aplicació al Facebook Live. Rebeu una cordial salutació a tots els visitants que ens feu costat doncs, a través d'aquesta xarxa social com és el Facebook. I un cop més també saludem la nostra guia que és la Joana Coll Ortega. Molt bon dia, Joana.
Bon dia i dir-te gràcies, que mai tinc l'oportunitat. Gràcies a Nova Ràdio per confiar en mi. Home. I cada setmana apropar-nos a aquest món tan fabulós.
Mira, només per això, uns aplaudiments. Mira, recordem que la Joana és coach emocional, empresarial i també executiva i, a més, programadora neurolingüística. Mm. El tema de conversa d'avui és, si més no, una mica curiós, Joana.
Sí.
Parlem sobre com les creences d'un mateix sovint ens fan d'atenuador per evolucionar o fins i tot per créixer.
Sí, i fins i tot per limitar-nos, eh? Vull dir que també aquest és el punt per on començar, no? Una creença és una afirmació que tu creus, que realment consideres que és una veritat. I clar, si és una creença potenciadora, en el sentit que tu ho has dit, fantàstic, perquè llavors treu tot aquest potencial brutal que tenim i ens dona molta benzina, exacte. Però què passa si és al revés, si és limitadora? Pues tot el contrari. Moltes vegades ens limita perquè està molt connectada a la nostra conducta. És a dir, una creença és un pensament, una idea que tu creus com una veritat, una afirmació. Llavors, està dintre teu, està programada i és moltes vegades inconscient. Llavors, clar, evidentment, influeix en el teu comportament, perquè tu com veus la realitat està basat en aquesta creença. Jo dic una frase que és d'un home que admiro molt, que és l'Àlex Rovira, un gran filòsof d'aquest temps, i ell sempre diu que nosaltres vivim en base a les creences i no a les nostres capacitats. I això realment fa pensar, perquè si tu tens aquestes creences col·lectives o individuals, educacionals, de família, i no t'has parat a estudiar-te, com sempre dic, no? A autoobservar-te, per què actuo així, per què faig les coses així en relació a qualsevol tema, moltes vegades estem influenciats en el nostre comportament, no? Llavors, ell, quan diu aquesta frase, m'encanta perquè te fa reflexionar molt, no? Llavors, realment, tindríem que viure en relació al nostre potencial, a la nostra capacitat, al nostre talent. I moltes vegades ens limitem i som una versió molt per sota per alguna creença que sembla fins i tot insignificant en el seu moment, però que és com una bola de neu, està aquí i té molta presència, no?
Fins a quin punt ens estem autosabotejant?
Pues imagina't, pot ser una creença de... Sempre parlem d'exemples perquè és que jo crec que és molt millor, no? Una creença pot ser que tu pensis, i ho he dit alguna vegada, i ho dic sempre perquè com que estic aquí a la ràdio me ve, no?
No, és genial, millor.
Imagina't que jo tinc una creença de que no puc parlar en públic. M'entens? Perquè, bueno, quan era petita, un dia jo, que sé, vaig tindre un capítol on em vaig atrabancar, o em vaig quedar sense veu, o fins i tot em vaig oblidar d'un tema que estava a la classe i me va tocar exposar-ho. Coses, però va haver-hi un xoc emocional important en aquell moment i jo faig una creença que trigues poc en dir ui, jo no sóc vàlida per això, no? Jo no puc fer això. I te va acompanyant de forma inconscient tota la vida, moltes vegades ni te n'adones, no? I un dia la teva vida canvia, com el meu cas, no? I de cop estàs un dia aquí a la ràdio parlant. Imagina't si aquesta creença fos potent. Jo no podria fer aquest programa, per exemple, amb tu. No podria parlar en una xerrada, no podria fer un taller, no?
I això no vol dir que no tinguis la capacitat.
No, la capacitat hi és. Jo crec que tothom té capacitat. Jo crec en la qualitat i en el potencial humà per sobre de tot. L'únic que tenim, doncs, dos camins. Moltes vegades no trobem aquests recursos interns per potenciar-nos perquè no els coneixem, perquè no ens han ensenyat... Però jo crec que tothom pot. I ho veig cada dia a sessió, no? Una altra cosa és que treballar creences és delicat, perquè aquestes creences s'han de trobar, s'han d'identificar, moltes vegades Hi ha algunes que les veus clares i un mateix les pot detectar, no? Però hi ha altres que són tant a nivell d'identitat...
Estan molt amagades, no?
Per exemple, jo sóc, no sé, sóc limitat per fer una carrera universitària, no? O per fer una formació. Perquè potser, no vas estudiar quan tocava i no treies bones notes i algú t'ho va deixar caure en un moment donat, no? O un dia te van fotre la gran bronca i te va quedar allò marcat. Doncs és important. Però clar, si tu t'ho creus, si tu t'ho creus que no ets vàlid, evidentment
actuaràs
la
així.
Creença la crees. És creer per a crear, per a que ens entenguem, no? Llavors aquesta realitat està basada en aquesta creença. I aquí faig referència al programa que va fer el Fèlix de l'efecte Pigmalión.
Cert.
No sé si te'n recordes.
Sí.
Que ho va explicar molt bé, per cert. I parlava això de la profecia que s'autocumple.
Sí.
És a dir, si jo crec que no sóc vàlida per X, buscaré la manera de boicotejar-me, ja tindré les excuses perfectes de veure sempre aquella part negativa o aquelles coses que m'impedeixen arribar per, d'alguna manera, demostrar que aquesta creença és una veritat.
Clar, justificar-me.
Perquè el meu cervell la veu com una veritat, és una afirmació a la meva vida. Amb els diners, per exemple, jo treballo molt amb creences de diners, jo a mi mateixa,
sí.
I amb molts clients, no? Perquè confonem moltes vegades, no? I creiem unes coses perquè les hem viscut, perquè ens ho han dit, perquè fins i tot el sistema funcionava d'una manera, uh-huh. I avui es demostra que tampoc és així. Però tu ja tens aquella veritat dintre teu i això és una cosa que a mi m'impacta moltíssim, com una frase... aquest típic refrán t'impacta de tal manera que després tu funciones en base a això, no?
En l'àmbit econòmic, Joana, què et sembla si ho posem sobre la taula amb un exemple perquè quedi molt més clar?
Mira, avui m'han dit una i dic, la tinc que portar. Però és que, mira, me l'ha escrit i la llegiré perquè no la vull dir malament, no? Sí, era això, era de dir, no és más rico el que más tiene, sinó el que menos necesita. I avui m'ho han dit i dic, però quina creença, i perdoneu la paraula, de merda.
Però aquesta frase està molt extensa.
Però quant de mal fa, perquè fixa't...
De veritat?
Però mira, t'ho diré per què.
Ostres,
m'estàs
desmuntant ara tot, eh?
Jo dic, aquest senyor que va fer aquest refrán o aquesta frase, deuria ser pobre, no?
Suposo, no ho sé.
Perquè, clar, a veure, per què identifiquem tenir abundància o prosperitat de diners amb un tema com que no necessites o que no ets bo? No sé com dir-te, no?
Uh-huh.
Vull dir, per què no pots ser una persona, evidentment, amb valors, una persona altruista, una
rica
persona
en
entregada,
uh-huh.
I al mateix temps guanyar diners i tindre una vida plena? Perquè no són els diners el problema. El problema és l'ús que fas tu dels diners. Si jo guanyo diners i aquests diners els faig servir per continuar formant-me, per anar a un viatge familiar i donar-li a la meva família les millors vacances de la seva vida, o simplement per portar valor als altres, poder, no sé, continuar creixent... Perquè és dolent, això, no? Llavors identifiquem molt els diners moltes vegades amb... No, ui, aquest tio té diners, ets un cabró. Aquest
clar.
Tio...
segur, luxúria, no?
Sí, allò en plan a Netflix, no? Com és allò que aquell tio, com aquesta sèrie que tothom ha vist...
No sóc gaire de sèries, però...
No me'n recordo com es deia, no? I era veritat, no? Era dir, tenim un comú creences col·lectives en relació als diners, que sembla que si tens diners no ets una bona persona o no... o no has aconseguit els diners d'una manera honesta,
mm-hmm.
o que no... Bueno, que potser els diners són fàcils, aquesta és una altra. Ui, la gent que té diners, perdona, guanyar diners és una conseqüència d'una feina ben feta. Potser no en el minut 1, potser en el minut 10, però escolta, al final és una conseqüència. Si tu fas les coses, jo crec, bé, tard o d'hora les coses tenen que sortir bé, no? I la prova està que les persones que tenen més diners... Aquí desmuntem la creença. Les persones més riques del món són les persones més altruistes, són les persones més filantròpiques i que porten més valor als demés. Vull dir que sempre hi haurà una part, sempre parlo d'aquest percent, no? Però és veritat, aquí desmuntem aquesta creença El tractar-se és molt fàcil i a part és molt divertida, que és millor no tenir diners perquè te'ls treuen, no? Sobretot això ve molt de la de generació enrere, no? Que va haver-hi un moment... Mira, el cas de l'hereu, no? Tu te'n recordes que aquí a Catalunya era molt típic que en els germans hi havia l'hereu que daven tots els diners...
I els altres no res.
Era sempre religiós o normalment anava cap a una direcció religiosa i després el petit, que era el que es quedava sense res. Tu imagina't quin programa aquest noi, aquest, el petit, que es queda sense res dient ostres, tu, la vida és injusta perquè el meu germà pare es queda tots els diners, no? Llavors, creença de que és injust tenir diners i d'alguna manera ho traspassa de generació en generació, no? I llavors tu estàs avui en dia i a la que tens diners, una miqueta, estalvies una miqueta, et crema les mans, no?
Perquè, me l'haig de gastar.
Els diners són injustos, no? O sigui, això és una injustícia, està relacionat molt amb el xoc emocional que va viure aquesta persona. Són casos hipotètics i estic parlant en general.
No, però a veure, són exemples concrets que ajuden a entendre-ho.
És per fer també una mica així de donar-li... Un altre podria ser també doncs, aquestes persones que els van expropiar, els van treure durant la guerra els diners, es va devaluar la moneda, i aquestes persones traspassen als seus fills no tinguis diners que te'ls treuen, que l'Estat te'ls treu o jo què sé. Llavors, clar, què passa? Doncs, tu funciones des d'aquesta creença. Llavors, te sobren 100 euros, que tu estàs supercontenta i no saps per què acabes comprant una torradora nova que no et fas mai torrades, no? I un dia te pares i dius però a veure, per una vegada que arribo a final de mes i he estalviat...
Perquè tu gastes.
A qui se li torna anar a comprar una torradora, no?
Clar.
Llavors és com la necessitat de no tenir aquests diners, no? Millor que no. Però tot això és molt inconscient i torno a dir, no? Estic exagerant molt.
No, i segurament que tampoc no hi ha cap malícia.
No, perquè tot això es traspassa moltes vegades de pares a fills o en l'educació, no? Però d'una manera inconscient, absolutament. Jo sempre dic que jo crec molt en la bona voluntat de les persones, no? I jo crec que si això sapigués més, molta gent estudiaria molt les seves paraules.
Esclar.
Perquè també és veritat que aquí PNL, clar, que sempre m'agrada no aprofundir massa perquè explicar-ho és més complicat, però sí que és veritat que hem de cuidar molt el que diem, perquè fas moltes creences en base a aquest pensament i quan tu ho dius tu creus, no? Al final, no? Llavors, bueno, tot això es desmunta en un moment donat.
Vinga, fem un petit bricolatge, manual ràpid bricolatge de com desmuntar les nostres pròpies creences. Per exemple, jo avui aquest matí m'he aixecat i he dit dilluns, una altra vegada dilluns.
Sí.
Quina...
Mira que vam parlar del dilluns, eh?
Sí, però i sóc cranc. Se suposa que els crancs, el dia preferit de la setmana és dilluns. Doncs mira, a mi dilluns m'acosta una mica, però vinc aquí a la ràdio i ja se'm passa, eh? Però la primera impressió, el primer input és dilluns. I vaig dir, no, la Joana això no ho permet.
No.
Amb la qual cosa, dilluns és un dia meravellós per començar.
Exacte.
Però... Veus? És a base d'anar dient el dilluns és un gran dia, el dilluns és un gran dia?
Exactament, i a base de que cada dilluns tu diguis... A veure, aquí no fem miracles d'un dia a l'altre.
Ja ho imagino.
Però tu el dilluns t'aixeques, evidentment, el primer impuls és com es diu ara, no me surt, però...
Rajar malament,
exacte, anava a dir-ho així, però clar, és que avui...
Despotricar, vaja.
Estic... Doncs, d'alguna manera, tu tindries que parar, com sempre dic, agafa i dir, bueno, aquí hi ha una creença molt clara... una creença que fins i tot pot ser col·lectiva, que els dilluns són dies terribles, no? Agafar aquesta creença i dir, vale, després del que ha explicat la Joana i després de com funciona, si jo surto amb aquesta creença, els dilluns té tots els números perquè sigui un dia realment fastigós, no? Doncs donem-hi la volta. Avui és un dia perfecte i meravellós per començar una setmana plena de possibilitats, plena de coses maques, plena d'il·lusió, fins i tot plena d'oportunitats per poder transformar aquelles petites coses que volem, no?
I que fins i tot sempre hi ha algun component de sorpresa que dius, ostres, no saps ben bé què passarà.
Exacte. I les sorpreses no sempre són negatives.
Esclar que no.
Si tu vas pensant que sempre hi ha aquest 10% de sorpresa negatiu, evidentment passarà, perquè tornem a la creença. tens una creença en relació a això, però si tu penses que la vida també porta coses maques i sorpreses meravelloses, i en un moment donat apareixen persones que si els donem una oportunitat tenim aquí, bueno, un abanic de possibilitats, de contactes, d'oportunitats, doncs jo crec que es viu molt millor, Edu, sincerament.
Hi ha una frase que m'has enviat aquest matí, que diu, de Richard Bandler, que m'ha encantat, sí. Diu, tus creencias no están hechas de realidades, es tu realidad la que está hecha de creencias.
Sí, en Richard Bandler és co-creador de la PNL, junt amb en John Grinder, i realment aquesta frase era una mica perquè estàvem parlant del tema que tocaríem,
sí.
I era perquè veiessis realment com funcionem, no? Des de la PNL, una de les premisses, es treballa molt les creences, sobretot, no? Les programades i, bueno, a través d'exercicis i d'acompanyament, doncs intentem identificar-les i acompanyar aquella persona que les pugui transformar en creences que siguin tot el contrari, no? Potenciadores. I aquesta frase m'encanta per això, no? Perquè si tu ets capaç d'entendre que la teva realitat està basada en les teves creences, seure amb un bol i dir quines són les meves creences en relació a la feina, en relació a la família, en relació a la meva economia, en relació al meu, no sé, al meu potencial fins i tot, no? Al meu talent. Ostres, te n'adones que n'hi ha moltes, moltes, i que estan influenciant moltíssim el nostre comportament. Per tant, el comportament, com diu una gran frase, es converteix en destí. I aquí tornem a la frase que va dir en Félix, no? La profecia que se autocumple, no? Si tu crees algo, evidentemente buscaràs la manera de que eso se cumpla, no?
Encara que sigui
inconscient.
Encara que sigui sabotatge propi.
Que ara no me'n recordo, però hi ha un nom d'una part del cervell que és això que tu te vols comprar un cotxe i vas pel carrer i només veus aquell cotxe. O tu vols tenir un fill i només veus embarassades, no? Llavors, té tota una explicació també, no?
Joana, doncs alguna coseta més per afegir, ja que enfilem ja la recta final de l'espai d'avui?
Doncs jo convidaria la gent a fer aquest exercici, no? A seure i dir quines són les meves creences. Són tan positives com jo crec? Hi ha alguna que potser m'està limitant o no m'està deixant aconseguir el resultat que jo vull o l'objectiu? I a partir d'aquí fer aquesta feina, no?, d'identificar-les. Sempre recomano que quan són creences d'identitat d'un que estan bastant arraigades i són profundes, que vagin a veure un professional, no? Perquè això remou molt, és com agafar els ciments d'una casa i moltes vegades trencar-los, i si no estàs ben acompanyada i fas un procés, pot ser contraproduent i fins i tot la persona es pot desestabilitzar molt, no?
Recordeu que la Joana Coll Ortega té la seva consulta privada al carrer Miquel Ferrer, número 13, de Lloret de Mar. Podeu contactar amb ella al telèfon mòbil 671-500-610, 671-500-610. La primera cita és gratuïta i, a més, també ofereix el servei de psicologia humanista amb la Sonia Campos, que és especialista en dol i emergències. Doncs mira, Joana, jo crec que aquest programa és meravellós.
Ai, doncs me n'alegro.
I així de fàcil ja podem tancar la llista emocional.
Sí, un petonet.
Gràcies, bona setmana.
Igualment.